Via Lliure Podcast.
Al Via Lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que els del Via Lliure ens encanta viatjar i ens encanta conèixer històries i vides de persones que un bon dia se'n van anar de casa nostra i que van viatjar a l'estranger i van buscar-se la vida. Ni diem Amèriques en aquest espai perquè no és només gent que per motius diversos s'han anat, sinó que amb la seva feina han aconseguit posicions importants i han aconseguit excel·lir en els seus camps de treball a fora de Catalunya i, per tant, un cert reconeixement internacional. Avui amb qui volem parlar és una persona que ha voltat per mig món, que s'ha establert a diverses ciutats asiàtiques, però que ara porta un temps de nou a Europa, en aquest cas a Suïssa. Això sí, més o menys sempre ha fet el mateix tipus de feina, que és programar els sistemes que regulen el trànsit de les ciutats, els semàfors, els accessos a les autopistes, els túnels, etc. Ell és físic i s'encarrega de coordinar el complicat sistema algorítmic que regula el trànsit a centres urbans, però també, com deia, a túnels i autopistes. Dani Fernández Boada és el cap de desenvolupament de software d'una de les empreses que treballa pel Departament de Trànsit suís i avui ens acompanya al Via Lliure. Què tal, Dani? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Xavi?
Molt bé. Encantat de saludar-te, de veritat.
Igualment.
Primer t'anava a preguntar si, com passa amb molta gent que saludem en dies com avui, el teu vincle de comunicació, de nexe, amb Catalunya és la ràdio, o no?
Sí, totalment. Tot el dia, sí, és el nexe d'unió amb Catalunya, exacte. Bueno, tot el que està passant i tot això, sí.
Tenint en compte els anys que deu fer que vius fora, no?
Sí, exacte, sí. Sobretot el que sempre he escoltat és per la tarda el versió RAC1 i
home,
això
i
també m'ha fet que comenci a escoltar d'altres programes. Però...
Quants anys portes fora?
Doncs mira... Doncs just quan els nens van néixer, que tenen 16 anys, són bessons, sí. Llavors van marxar, porto 16 anys a fora.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Val, clar, hi ha una de les coses que em diuen que et treu de polleguera quan escoltes la ràdio, sobretot el matinal, en aquest cas del Basté, és quan sents que expliquem que a l'AP7, per exemple, hi ha cues llarguíssimes.
Sí, des que han obert els peatges, sí. Doncs es formen totes aquestes cues cada dia i, bueno, segurament amb un bon sistema, no, de control de tràfic a les autopistes es podríem d'alguna manera alleujar, és clar.
Ah, sí, o sigui, tu creus que el que està passant a Catalunya realment tindria solució?
No una solució total, no, però sí que es podria alleujar. O sigui, es poden, clar, tu tens sistemes que pots, et poden calcular el que succeirà d'aquí a uns, diguem-ne, 10-15 minuts, llavors tens una mica de maniobra per actuar, no? Pots, per exemple, podries abaixar la velocitat, posar que tothom vagi a 80, llavors, clar, la cua s'allarga, però fas que la gent no s'acabi d'aturar, que és el que sempre intentes buscar, no? Que no s'aturin. Perquè, clar, una vegada que s'ha aturat, llavors sí que la cua comença a pujar i ja no hi ha res a fer.
Clar. Això vol dir que a Suïssa no teniu embussos, o sí?
No, sí, és clar que tenim embussos, sí. D'una banda, clar, tenim un sistema excepcional de transport públic. Això és, quin dubte hi ha. Jo crec que deu ser el millor del món. Tot funciona, els autobusos estan sincronitzats amb els trens, i tot funciona com un rellotge, no, suís, a la perfecció. Tu saps que arribaré a aquesta estació a la I-47, sí. I a I-49 sortirà l'autobús i el tens allà esperant fins a I-49.
Ah, sí?
O sigui que, clar, el transport públic és molt bo. I d'altra banda, sí que per algun motiu la gent els agrada molt tenir cotxes i veus famílies que tenen, jo què sé, 3-4 cotxes. I clar, sí que tenim embussos, és clar. Però hi ha la DGT, diguem-ne, la DGT, sí. Suïssa, no? Sí. sí que inverteix molts diners en millorar els sistemes de control de trànsit. Uh-huh. I llavors sí que comparat amb altres llocs es nota que estem a un altre nivell, podríem dir-ne, comparat amb d'altres bandes.
Mira, ara et preguntaré per al tema de l'autopista concretament, però m'has dit, clar, és que m'ha caigut la bava de saber que aquí sí, tots els trens, tots els autobusos estan interconnectats i ja, quan clar, arriba sí. un ja et marxa l'altre perquè l'espera sigui més breu. Però, bueno, en fi, això ja és, em sembla, una utopia, pràcticament. Però en el cas de les autopistes, sí. m'han dit que allà feu servir com una mena de semàfors també a les autopistes o alguna cosa similar?
Mira, hem desenvolupat el primer sistema que se'n diu en francès dosage. O sigui, a l'entrada de les autopistes sí. tenim uns semàfors sí. i a l'autopista tenim uns detectors, no? Podem detectar el nivell de trànsit que hi ha a l'autopista. Llavors, aquí podem dir, ostres, si deixem entrar 5 cotxes cada... no sé, cada 30 minuts, cada 30 segons, doncs, vale, és el flux que l'autopista pot suportar. Absorbir. Uh-huh. Pot suportar, exacte. Llavors, tenim aquests semàfors a les entrades de les autopistes i amb uns algoritmes que mesurem el nivell de cotxes que poden entrar a l'autopista perquè no la saturin. Uh-huh. I llavors, es posa vermell, llavors has d'esperar, ara, vale, verd, deixem passar uns... potser de 3, 4 cotxes, depèn, després es torna a posar vermell, llavors la gent doncs, s'espera i així, clar, evites de que encara s'empitjori més la situació, no?, a l'autopista. Mm. Llavors aquest sistema només es posa en marxa, ho detectem, diem, ostres, l'autopista, la situació s'està posant lletja. Vale, doncs llavors actives aquest sistema de dosatge i llavors ja pots... mirar a veure el volum de cotxes que entren a l'autopista.
Mm-hmm. També he pensat alguna vegada, Dani, de totes maneres, que hi ha segur una culpa del sistema, de la tècnica que es fa servir, és segur, i de les infraestructures, però també de la conducció. Això, perquè moltes vegades hi ha molta gent que circula o pel carril del mig o pel de l'esquerra, que el de la dreta ni el trepitja. A Suïssa també?
Clar, això ens porta a l'altre sistema que hem desenvolupat aquí a la meva empresa,
sí.
que és el d'obrir el carril de la que podríem dir d'emergències, no?, que tenim a la dreta. Uh-huh. Aquí a Suïssa, quan et trobes enmig d'un embussament, no?, i estàs aturat, el que es fa és que el carril d'emergència s'obre a l'esquerra de l'autopista. Llavors, els que condueixen per l'esquerra s'han de posar... gairebé tocant el vial, no? Uh-huh. I llavors obren un carril entre el carril de l'esquerra i el de la dreta. I el carril d'emergència sempre queda buit. Llavors van dir, ostres, per què no quan estem en una situació així ja que gairebé d'embussament, per què no l'obrim? I llavors el que fem és que quan estem detectant que el tràfic acabarà aturant-se, llavors hi ha uns altres algoritmes que donen un avís a l'operador de trànsit, no?, a la policia, en la majoria dels casos, que li diu que poden obrir el carril d'emergència de la dreta.
Mm-hmm.
Llavors ell diu, vale, doncs anem a veure-ho. Llavors hi ha un número de càmeres que es van enfocant directament perquè l'operador pugui veure tot aquell carril, perquè no hi hagi cap cotxe que està allà aturat, que s'ha espatllat o el que sigui,
uh-huh.
i si l'operador diu, vale, que s'obri, llavors de sobte comptes amb tres carrils.
Clar.
I clar, això ha fet que aquest tercer carril que s'obre de sobte fa que a les hores punta, el de matí, no?, per entrar a la ciutat o a la tarda per sortir... Clar, aquest carril ha canviat totalment, o sigui, els embussos gairebé han deixat d'existir amb aquesta autopista. La gent està molt contenta, els nivells de contaminació han baixat, s'han mesurat, i llavors, bueno, hem sortit a les notícies i ha sigut... I ara aquest sistema, clar, s'està exportant a molts d'altres trossos d'autopistes, perquè ha sigut realment...
En aquest cas, Dani,
ha tingut èxit.
Deixa'm dir que no sé si hi ha la infraestructura a casa nostra, si hi ha un carril, diguem-ne, d'emergència, crec que no el tenim, la majoria de vies de circulació, però vaja, això com que és un tema que podríem estar molta estona, però aquí t'anem a preguntar precisament una cosa que em sorprèn del que estàs explicant, que és la quantitat de dades que teniu i d'informatització del trànsit. O sigui, m'imagino que teniu big data al voltant del que succeeix en una autopista o en una ciutat o en un túnel, no? I aquí la feina dels que prepareu el software.
Sí, exacte. Hi ha un munt de dades i llavors, efectivament, hi ha altres projectes que tenim que estan combinant les dades que rebem amb el temps que farà. Llavors dius, hòsties, demà plourà a les 10, vale, doncs, perquè aquí també a Suïssa tenim el sistema de meteorologia és excepcional, també. Però, bueno, aquest és un altre tema, perdona. Llavors tu pots dir, ostres, vale, demà ja plourà i cada vegada que plou amb aquest tros d'autopista aquí hi ha un embussament. Vale, sí. Doncs, abans que comenci a ploure, que ja ho podem detectar, doncs, posem l'autopista al límit de velocitat a 80. I, clar, totes les senyals han de ser variables. Tu pots dir, vale, doncs ara 80, ara 100... això encara no ha millorat, vale, doncs baixo fins a 80. I clar, normalment moltes de les senyals que tenim a les autopistes són variables. Clar. Llavors tu pots jugar amb això.
I aquí tenim sobretot senyals fixes. Però deixa'm entrar dins d'una...
Són fixes.
Dins d'una ciutat. Crosstown Traffic és una cançó de Jimi Hendrix que em sembla que és una cançó que a tu també et motiva a l'hora de fer la teva feina, perquè clar, a l'interior d'una ciutat ja deu ser una qüestió radicalment diferent, no? I moltes vegades m'he preguntat com funciona el sistema de sincronització del trànsit en una ciutat, dels semàfors, tot això deu estar algorítmicament treballadíssim, també.
Clar, és un altre tema. O sigui, aquí a les ciutats bueno, hi ha diversos sistemes, però el nostre sistema el que fa bàsicament és tu tens, per exemple, diguem-ne, una cruïlla. Llavors has de comptar quants cotxes estan entrant a cada accés de la cruïlla, no? Mm. Llavors dius, vale, doncs, no sé, posem Aragó amb Urgell. Dius, ostres, vale, a Urgell tinc 20 cotxes esperant-se, a Aragó en tinc 40, vale, però tinc 3 carrils. Llavors has de configurar-ho tot això, i llavors el sistema sap quants cotxes han entrat i sap quants segons de verd ha de donar a Urgell i quants segons de verd ha de donar a Aragó. Llavors, una vegada que has aconseguit aquests segons, no?, que tens això, clar, has d'estar sincronitzat amb les altres cruïlles.
Clar.
Llavors, el temps total de verd que estàs donant a Aragó i Urgell també l'has de donar a les altres cruïlles. Llavors, clar, has d'anar jugant, vale, si li dono més temps de verd en total aquí, amb aquesta cruïlla, a les altres també els hi tindré que donar.
Però va canviant al llarg d'un dia, això, Dani? O sigui, la sincronització és diferent?
Hi ha diverses modalitats. Hi ha la modalitat adaptativa. Llavors hi ha ciutats que tenen sistema adaptatiu, hi ha d'altres ciutats que te diuen no, jo el que vull és un temps fixos, llavors a les 10 em fas això amb aquesta cruïlla, a les 11 em fas això i jo què sé, pues, cada hora del dia no va canviant, llavors és fixa i no es pot... Hi ha d'altres sistemes que sí, que tens detectors a sota de l'asfalt, no? No sé si heu vist aquests quadradets que... com uns quadradets que hi ha de vegades quan passes pel carrer.
Sí.
Llavors això estan comptant cotxes. Quan tens aquest sistema sí que pots fer un sistema adaptatiu.
Clar. Estem parlant amb el Dani Fernández, que és un físic i cap de desenvolupament de software d'una de les empreses que treballa amb el Departament de Trànsit a Suïssa i de tota la, en fi, de tota la tecnologia que hi ha al darrere. I el que et volia preguntar, Dani, és com acaba un físic treballant amb aquesta qüestió, perquè pel que m'han dit, tu has donat voltes pel món bàsicament treballant al voltant d'aquesta qüestió del trànsit i de la gestió del trànsit.
Doncs mira, a Barcelona vaig començar... Quan vaig acabar, o estava a l'últim curs de carrera, vaig trobar una feina a Bengoa que tenia sistemes de tràfic instal·lats arreu del món i estàvem buscant algú que pogués interactuar amb l'enginyer de tràfic, no? Perquè hi havia molts algoritmes i moltes matemàtiques, no? Llavors això potser els era una mica complicat a la gent que només havia fet programació, no? Llavors, bueno, em van entrevistar, vaig començar a treballar aquí. Vam fer un sistema de control de tràfic urbà per ciutats, molt xulo, la veritat, ens va quedar... I el vam anar instal·lant arreu del món.
Ah, doncs, sí, eh? Sí, però aquest sistema és barceloní. És barceloní i l'heu portat a Mèxic, al Brasil.
Aquest sistema, sí, el van fer a... Sí, exacte, el van fer a Sancho de Ávila, allà estava l'oficina.
Hòstia.
I aquest sistema, sí, és un sistema adaptatiu. L'enginyer de tràfic era anglès i, bueno, amb ell vaig treballar molt. I llavors, aquí, clar, vaig entrar de programador, no? Vaig tenir els meus caps. I llavors, bueno, vam fer aquest sistema i llavors el vam anar instal·lant, sobretot jo, potser per l'anglès, que tenia un nivell potser millor, doncs vaig anar instal·lant i vaig estar, doncs, a Malàisia, a Vietnam, a la Xina... Clar, t'estic parlant de fa 20 anys, a la Xina, que era un altre món.
Una bogeria devia llavors, ser. El, clar, trànsit, després... el trànsit xinès de fa 20 anys devia ser un escàndol, no?
Bueno, allò era... O sigui, clar, tu instal·laves el teu sistema de tràfic, punter, sí. Una cosa molt xula, després la gent feia el que volia, o sigui... No l'utilitzaven realment, no? Ja, però bueno, nosaltres en el paper, vale, o sigui, aquí teniu el vostre sistema, és molt xulo i... però bueno, llavors, clar, després tornava a l'oficina i ostres, era una mica avorrit, diguem-ne. I llavors, bueno, pues, vaig estar buscant per treballar a l'estranger, sobretot com que havíem instal·lat moltes vegades a molts projectes a l'Àsia. Vaig estar buscant per instal·lar-me allà a l'Àsia i mira, vaig trobar una empresa a Malàsia que volia fer un nou sistema de control de tràfic urbà també i bueno, em vaig anar cap allà amb la dona i els nens que acabaven de néixer.
Déu-n'hi-do, però llavors els teus fills han passat per Malàisia, per Mèxic, per Vietnam...
No.
A Mèxic, o sigui, no, era previ, Mèxic.
A Mèxic no, Mèxic era només instal·lar. Aquí sí que hi vaig anar, no sé, tres o quatre vegades, no? Però no, els nens no van arribar. Els nens van néixer i llavors, al poc de néixer, llavors... És quan vaig trobar aquesta feina a Malàisia i també vam dir, doncs mira, ara és el moment, perquè una vegada que creixen ja els hi costa, no? I els has d'arrelar en un puesto.
I què parlen els teus fills? Quants idiomes parlen?
Ells, entre ells, parlen anglès.
Entre ells anglès,
Entre ells anglès, sí. Llavors, ara, clar, com que estem aquí a Suïssa, ja porten 6 anys i han fet la secundària i part de la primària, doncs ells, l'alemany. I sobretot la variant que parlem aquí a Suïssa, que és el suís-alemany, que és força diferent de l'alemany. I, clar, quan no volen que els entengui, ells parlen suís-alemany, no m'entero de res.
I tu en quin idioma els hi parles? En anglès o parleu català o castellà? O...
Sobretot en anglès, també, en anglès. Sí, perquè com que eren tan petits, o sigui, ells el català els hi costa molt.
Els hi costa. Sí, el coneixen, però els hi costa.
La...
Vale. T'anava a preguntar sobre Suïssa, una cosa que es parla moltes vegades, el tipus de feina i les condicions laborals, que es paga bé, que hi ha bones condicions, això és així?
Clar, sí, els salaris aquí són molt, molt alts, però també has de pensar que després, quan vas a fer la compra, tot molt car.
Clar, clar.
O sigui, és una cosa per l'altra.
És que aquí t'anava a preguntar una cosa, que és que no sé fins a quin punt enganxa, i si és veritat això, aquesta idea que a Suïssa... No, i és que les coses funcionen bé. O sigui, el trànsit funciona bé, els transports funcionen alhora, les instal·lacions estan ben fetes, les escoles, la sanitat... En general, tot funciona bé.
A veure, a totes bandes hi ha coses bones i coses dolentes, no? Però aquí sí que ells tenen molt... posen molt èmfasis, no?, a que les coses funcionin. O sigui, de vegades diuen, no, truca a l'Ajuntament. Ningú m'ha... Qui em pot solucionar això? No, truca. Vale, truques, hòsties, i dius,
sí.
No han solucionat.
I sí, no?
Increïble.
Ostres, clar,
sí,
això o sigui, venim que... d'on venim, és veritat que sembla un petit miracle.
Exacte, sí. I ells sí que posen molt... Les coses han de funcionar, i han de funcionar així, i han de funcionar bé.
Estem parlant amb el Dani Fernández Boada, que és cap de desenvolupadors de software d'una de les empreses que treballa pel Departament de Trànsit de Suïssa. Ja acabo amb una pregunta, Dani. M'imagino que tant temps fora, ja no et deus plantejar, i a més amb la família arrelada, tornar a Catalunya o tornar a Barcelona algun dia, no?
Per la jubilació, suposo que sí, clar.
Quan et jubilis, clar.
Anem a Barcelona, 3 o 4 vegades a l'any, segur, per veure la família o per, i per passar les vacances també, sempre una setmaneta a la Costa Brava, això no falta.
Bé, doncs, quan es jubili aquest, aquest físic que ha triomfat en el món aquest del... precisament de la, del control de trànsit en ciutats de tot el món, a l'Àsia i també a Europa, doncs tornarà cap a Catalunya. Home, si pots treballar perquè millorin el trànsit aquí, això ens aniria bastant bé, també. Dani, una abraçada ben forta i que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu i a tots vosaltres. Gràcies.